serà de 156 milions d'euros. Amb aquesta qüestió arribam a les 10 i 4 minuts, a les 9 i 4 minuts. Més notícies al punt de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Ara comença Fons d'Armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Molt bon vespre a tots i totes i siau benvinguts una setmana més a Fons d'Armari, el punt de trobada de la comunitat LGTB+ d'aquestes illes i l'espai més heterofriendly de la ràdio pública balear. Un programa que avui ballarà al ritme de la música del gran Jordi Maranges, que parlarà de la llibertat d'anar a classe en la roba que cadascú consideri oportuna i que tancarà cita setmanal amb una reflexió sobre la iconografia homosexual. I tot això, com vos dic sempre, en poc més d'una horeta de ràdio. Així que, com que no podem badar, començam.
Dices que soy sentimental, que busco lagos en tu pecho. Y yo te quiero sin exclusividad, pero te vuelves loco buscando mis excesos. El submarino va a empezar. Dispara síntomas de un miedo. Y yo te quiero como un animal. Y tú te vuelves loco, perdido en mis espejos.
Us he de confessar, com faig cada setmana, que jo no som un tio modern. Per això, a l'hora d'intentar definir en el primer convidat d'avui, he demanat ajuda en el nostre assessor musical, en Joan Trias, i ell m'ha dit que l'única manera de definir Jordi Maranges és que és un home inclassificable, m'ha dit ell. Jordi Maranges, molt bon vespre.
Hola, molt bones. Què tal, com estàs?
Encantat de saludar-te. Te sents identificat amb aquesta no definició que m'ha donat en Joan Trias?
D'inclassificable, doncs podria ser, la veritat, podria ser que sí. I fixa't que he lluitat moltíssim en contra d'aquesta no definició, no? És a dir, perquè sempre he estat com molt obsessionat en encaixar, no? Però realment és així, jo crec que la meva, diguem, paleta de sons és bastant oberta i rica i és difícil dir... Fas indie pop, fas pop d'autor, fas electrònica darrerament... Bueno, és un poc tot això, no? Aleshores, sí, inclassificable.
T'agrada? És a dir, està
bé. M'encanta.
Està bé perquè té un punt tan fan terrible que m'imagino que tu t'ho agradar.
M'encanta, m'encanta. Sí, no és gaire comercial, però m'encanta.
Ja va bé. Ara estàvem, mentre escoltàvem aquest sentimental, m'has dit, ja m'han fet dos remits d'aquesta cançó i jo he dit, quina llàstima que t'hagi enganxat també poc a Covid, perquè el manco, aquest sentimental, és molt dance floor. És a dir, jo me l'imagino les dues des de matí, en aquell moment en què la gent ja començarà una mica contenta.
Quines ganes,
I sona aquest sentimental, és ideal per aquesta hora.
Sí, Pues sí, la veritat és que sí. I fixa't, jo l'altre dia a Facebook vaig escriure un post demanant a la gent a veure si han deixat de consumir, d'escoltar aquest tipus de música, és a dir, música ballable, no? Perquè de qualque manera també t'entra un poc com de tristor, no? De melanconia, no? O sigui, i hi ha gent que rebutja escoltar música dance, no? Perquè li recorda el que no pot fer, no? I això no és qualsevol cosa, o sigui, ballar és superimportant, socialitzar, tot això és superimportant. I estem en una situació que se fa molt, molt difícil. Aleshores, bueno, sí, jo vaig treure aquesta cançó a l'agost i, evidentment, se va gravar abans i no es preveia tota aquesta història. I, bueno, mira, l'única manera és fer la discoteca a casa, no? O sigui, no ens queda una altra, no?
No, tu dius que la gent no està molt per musiquet dance, però tu que t'agrada molt, no tot pot ser Jacques Brel o George Moustaki. Perquè, clar, si mos centrem en aquests referents, arribaria un moment que no sortirien de què nostre.
Clar.
Directament la tristor ja seria part del nostre dia a dia i allò que hem d'intentar el manco és per una mica de color. I jo penso que aquest sentimental ajuda. Un tema que jo l'he estat escoltant un parell de vegades, perquè, clar, té molta profunditat de lectures. Jo ho he interpretat com una oda a la incomunicació amorosa, no sé si estàs d'acord. Perquè, clar, en frases com te quiero como un animal y tú te vuelves loco perdido en mis espejos, poca broma. És a dir, això vol dir que qualque cosa no funciona bé en aquesta parella que descrius a la cançó.
Sí, bueno, realment és una cançó bastant... se podria dir autobiogràfica, en el sentit de que just la vaig escriure després de acabar una relació. Aleshores, en aquell moment estava, bueno, pues investigant, plantejant-me la història de fins a quin punt la parella monògama era, diguem, la manera, diguem, com més adient per realitzar-me com a persona, com a ésser, i trobar la felicitat o alguna cosa semblant. És a dir, crec que és un tema bastant interessant el plantejar-se fins a quin punt la monogàmia és algo natural o és algo sa. I vaig escriure aquesta cançó. Aleshores, òbviament, hi ha altres lectures en tant que el personatge, diguem, narrador, està demanant, per favor, no t'enteres de que està passant tot això. Ja no puedo más, no? Mi fàbrica de amor. És a dir, hi ha un punt com també com de torch song, no? De cançó desesperada d'amor perquè l'altre li escolti.
Clar, això de jo te quiero sin exclusividad. Clar, avui t'he de dir que és la segona vegada que xerraré de monogàmia en el dia d'avui. S'ha armat un debat a la redacció de Beta Ràdio i precisament parlàvem que la monogàmia era una cosa no natural, sinó que era una convenció social imposada, però que també era necessària perquè la societat evolucionés. Perquè, clar, si tothom tingués 50.000 parelles, arribaria un moment que ningú se podria comprar una casa. Perquè és una cosa tan espúria com això. Perquè, clar, ens hem de juntar en petites parcel·les per poder adquirir béns de consum.
Sí, però,
que també és una manera de vororó una mica precària, però que és allò que ens ha de cap dir.
Totalment, el sentit que dius és veritat, però també, o sigui, la monogàmia és necessària pel sistema que tenim ara, però el sistema que tenim ara, o sigui, el sistema pot ser de diferents maneres, és a dir, jo crec que la monogàmia i la propietat privada tenen bastant a veure, és a dir, capitalisme, propietat privada, monogàmia, té bastant a veure.
Ara per un moment, he tornat a les classes d'història de tercer de BUP, quan m'explicava en Adam Smith, és a dir, ara no ves falta que vengui que qualcú...
Bueno, és veritat que tot aquest tema està molt, 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 molt candent per la gent queer, no? O sigui, tot el moviment queer, des de la Judith Butler, Paul Preciado, tota aquesta gent està parlant, o sobretot aquesta en Vasallo, no? Que va escriure un llibre molt interessant sobre precisament això.
Va venir aquí, va estar a les Illes presentant el llibre i va passar per Fons d'Armari, on vàrem parlar amb ella també del concepte de parella. És vera que ens han de reinventar, ens han de repensar. El que passa que no sé tots, jo xerro en primera persona, no sé si tots tenim estructura mental o programació sentimental per ser capaços d'arribar a aquest punt.
Totalment d'acord, és veritat. O sigui, jo també, o sigui, llança aquesta cançó com si fos tal, però en el fons jo tampoc sé si estic preparat, si estic dissenyat per mantenir una relació oberta o un altre tipus de relació amb un home.
Jo t'he dit que hi ha un vers que m'ha encantat, que és això de ja no puedo más de noches en l'Antàrtida, mi fàbrica de amor te llama. A partir d'ara, jo no diré, no faré referència a res pur de la meva vida que no sigui fàbrica de amor. A partir d'ara diré, mi fàbrica de amor quiere saber de ti, va Jordi Maranges. És a dir, si durant el Renaixement se varen encunyar aquells termes, aquells tòpics, no?, d'Escarpe Diem, Escolige Virgo Rosas, el segle XXI ens ha donat La fàbrica d'amor.
La fàbrica d'amor, doncs pues mira.
No podem aportar molt més. Ara hem escoltat Sentimental, també ha sonat Rhythm of the Night, que són les teves dues darreres cançons que hem pogut conèixer. Que intues, que no ho sé, si formaran part d'un treball més extens. Mm. Perquè no, jo tens la sensació de que ara molt de músics feis com etapes musicals. És a dir, com que gravar un disc que és tan complicat, arriba un punt que dius, escolta, quan tingui dues, tres cançonetes que m'agradin, jo vos les dono a conèixer i així el manco no vos oblideu de mi.
Bueno, jo crec que cada artista, cada projecte musical té les seves estratègies a l'hora de treure material nou. És a dir, jo crec que és veritat que per una banda el tema digital, plataformes com Spotify estan redefinint la manera de com la gent està traient música. Com te deia abans, en el fons no és tan modern, perquè xerrem abans, no?, que als anys 50-60 no s'editaven els LPs. Això va ser, m'apareix, a partir dels grups de psicodèlia que van treure aquesta idea de disc conceptual.
Se feien aquells EPs petitons, que eren discos que necessitaves fins i tot una peça extra perquè poguessin sonar
evolucions.
I que tenien només dues cares, cara
dues
a cara.
Exacte. Aleshores, el concepte single tampoc és que sigui res nou. Però és veritat que ara sí que la gent, i també durant... Fixa't, m'apareix que durant l'etapa de música house i tal també estava com bastant extesa la cosa de treure singles i no LPs, no? No sé si te'n recordes dels anys 80...
Jo era molt petit, ja ara mateix, tirar de meroteca m'està costant, però jo record que quan el manco jo tenia fins als 10 anys sortien discos petits perquè jo me'n van regalar un de Naheidi. En japonès, sí. Que me'l vaig comprar en el Rastro. Ah. I tenia la versió en japonès de la cançó de sa tele i jo me la vaig aprendre en japonès, ja me diràs.
La que era molt guapa era la cançó de Marco. Te recordes de Marco, els dibuixos animats?
En un puerto italiano.
En un puerto italiano, pues la cançó és preciosa. O sigui, tu l'escoltes ara i és una meravella. Els arranjaments són preciosos, d'acord? O sigui, sembla com una cançó d'en Rafael o alguna cosa així, amb aquelles orquestes i tal. Molt guai, eh?
Pens que d'aquí, Maranges, pens que d'aquí ha sortit una idea. És a dir, tu hauries de fer qualque cosa en la cançó d'en Marco.
Jo era el típic nin, com que mollon de nins també ho feia, no? Que jo veia en Marco i plorar.
Tu plores amb en Marco. Jo no podia mirar Candy, perquè era començar Candy, a mirar... Candy. Clar, va ser un dels primers animes que... Anime, crec... Bé, ara el dia de sí, la meva companya Eva Martínez, que és especialista en tot allò que vengui d'Àsia, m'està dient que és quin soc, per tant, tinc aquest segell d'aprovat. Crec que van ser dels primers animes que se van poder veure a l'estat espanyol, i jo és que plorava a coque vols en Candy, la desgraciada que era aquesta pobra nina. Hòstia. Però jo això d'en Marco m'agradaria. També anar a una discoteca... i que sonàs una versió teva de Marco, estic convençut que tota la pista acabaria embogida.
Sí, el que passa és que jo crec que seria difícil fer una versió ballable. O sigui, jo m'agrada així tal qual està.
Molt bé,
però
molt
bueno,
projecte
ens estàvem, sí,
ballable versió de Marco.
Però ens estàvem... quina era la pregunta? Perquè ara ja...
Ara ja hem entrat dins...
Ara hem entrat en una altra, no?
Sí, no, parlàvem sobretot si ara és músic, vos veus obligats a fer tapes musicals i anar presentant la vostra feina a pizzicatos.
Sí, bueno, no tant obligats, és una paraula bastant lletja, en veritat, no estem obligats, però
abocats.
Sí que abocats... Bueno, no ho sé, el cas és que... En el meu cas sí que és veritat que era un avançament, o és un avançament d'un disc que tinc en projecte, però que... francament, en tota franquesa, o sigui, tal i com estan les coses amb aquest Covid, amb aquest... que els plans, o sigui, s'han anat al garete, no? És a dir, tot s'ha desdibuixat i aleshores, bueno, jo tinc el material per treure-ho, però clar, haig de tenir un mínim de garanties. Aleshores, bueno, la meva idea és anar traient singles, o sigui, ara de cara a Nadal probablement treurem un altre que se diu La balada de l'hombre penetrado, que crec que és el millor títol del món.
També és una cosa molt fons d'armari.
Molt fons d'armari. I a part és una cançó que, fixa't, que dona molt de joc per parlar, eh? Perquè el tema de la passivitat, del tema de crec que transcendeix, diguem, el perímetre homosexual. És a dir, i jo no sé si ara és el moment de parlar d'això, però crec que un dia hauria, m'hauries de convidar per parlar una altra vegada sobre això, perquè crec que és molt interessant.
És un moment tan ideal com un altre. Si és per l'horari, ara ja hem entrat una hora i dic que se vol parlar de tot. No, però estic amb tu. Anem a parlar moltes vegades en aquest programa d'allò que es diu la passivofòbia, on sembla que tot allò que té a veure amb la passivitat masculina s'associa a la feminitat, i com si un home no pogués ser tan home per el fet de se penetrar per un altre. En realitat, també dic una cosa, si n'hi ha un que penetra és perquè un altre deixa se penetrat, si no seria impossible practicar el coit homosexual i també heterosexual, és a dir, no m'ho han de complicar.
Perquè no, clar, no, o sigui, no necessàriament un, o sigui, el sexe anal ha d'estar relacionat amb l'homosexualitat, és a dir, jo, mira, quan presento aquesta cançó als concerts, sempre hi ha com un punt com de vamos a hacer un pequeño tutorial sobre teoria queer, en el sentit de que fa milers d'anys que l'ésser humà ha separat el que és la reproducció de sexe, veritat, perquè ja existeix l'art eròtic des dels grecs, egipcis, etc. Aleshores, si tenim clar això, aleshores, per què l'home, encara que sigui heterosexual, rebutja el seu anus? Perquè ha construït la seva masculinitat.
Continua sent un tabú en el segle XXI, i mira que és una zona erògena amb un munt de tensions nervioses.
Exacte.
I també molt d'homes heterosexuals que practiquen el coit anal ho duen com a molt en secret. Trobaràs, jo encara no m'he trobat bé així
que una
tertúlia, una tertúlia pública, m'encanta que la meva dona me faci tal, jo no m'hi he trobat.
No.
Encara queden moltes, diguéssim, tabús i moltes llances per trencar en aquesta,
perquè
aquesta vida.
Clar, s'ha construït la masculinitat a partir, no, de la no penetrabilitat. És a dir, l'home ha de ser impenetrable, dur, no, infranqueable, això són els, diguem, els... còdics, no?, a partir del que s'ha construït això. I aleshores, pues, no, això és una mentida.
I tu ja em parles en aquesta balada de l'home penetrado, que ja en parlarem,
ja en parlarem
quan la presentis. Torna, perquè estaré encantat de xerrar-ne. Parlàvem de Samut... Bé, podem parlar, no en parlàvem, perquè ara parlàvem de penetrar, que no té res a veure. Per tant, ara fer un canvi és complicat, però ho intentaré, perquè jo som així. No, però parlant d'espoda de sa música, jo he estat cercant una mica de bio, i tu dius que vas començar sa música en el D8, tot i que eres un molt poc parlador. Aquí sa música va ser la seva manera de comunicar-se, i que tu vas començar a fer música en el D8 en el vell mig d'una crisi existencial, i que sa música te va ajudar a trobar el teu lloc al món, poca broma, és a dir, sa música com a element sanador també.
Totalment, sí, el que passa és que, bueno, als 18 anys és la típica edat en què molta gent, pues, té crisi d'identitat, no?, i està cercant patrons, està cercant referents, però realment des de petit la música ha estat un poc per mi aquest element a partir del que sentir-me viu, sentir-me, tenir com aquesta sensació de sentit a la vida, etc.
Sí. Està molt bé. Per cert, crec que tots dos som crancs, si no m'equivoc. Pot estar?
Ah, pues sí.
Tu creus que això marca caràcter, l'hora de fer música i expressar-se un mateix? Ho dic perquè jo som molt melodramàtic. Per el que he pogut escoltar la teva música, tu no quedes lluny. Per tant, el fet de ser cranc també t'ha imprès un segell especial.
Però quin ascendent ets?
Jo som ascendent d'Escorpí, si no vaig errat.
Uau, molta aigua, no?
Massa, així estic jo, tota la vida abocant-me en allò que seria la desgràcia i el melodrama.
Molt bé. Home, jo sóc ascendent Virgo i tinc un punt de terra. Però sí, és interessant el que dius, eh? I a part, cranc és un signe que té molt a veure amb el passat, també, no? Amb l'herència, amb la família, amb l'herència i totes aquestes històries. El romanticisme, no? Tot això. Pues, supos que sí que... Bueno, amem, fins a quin punt té sentit això de l'astrologia? No sé si tu ets molt...
creient. A mi m'agrada, t'he de dir. Jo som lector d'horòscop. Jo tens la meva horoscopaire de referència, que ara no faré publicitat, m'ho mir i de vegades ho clava. I t'he de dir que el meu ropit, el meu home, sempre me diu. Jo, a vegades, quan m'empleguin...
Quin signe és, ell?
Ell és verge. És ell, és Virgo.
Molt bé.
Estam allà...
Molt bona combinació, eh? No? Terra, aigua...
Virgo, no, perdona, ara he fet un mix, no, i és balança. No, no.
Ui.
No, no. Ara he fet un masclum. No, balances, és el meu ròpid. Però, clar, jo, quan estic a 12, és a dir, que faré un rànquing, quan estic a d'ara, ja li dic, tindré mala setmana. I ell s'emprenya perquè em diu, tindràs mala setmana perquè tiro l'horòscop. Però, de vegades, això influeix sa vida així. Deixant de banda els horòscops, per cert, que demà es dius a llibreries i tu ets un tio molt lector, ja sé com ho celebraràs, o no?
Bueno, no gaire, anem. Jo sóc lector, sí, sobretot perquè he fet feina a llibreries, o sigui, realment... el meu currículum és quasi tot, he treballat a llibreries, però ara mateix estic amb Verte, perquè aquestes coses s'han de dir també, o sigui, no tot és fantasia i no, hi ha coses que són bastant reals. Llavors, hauria d'estar treballant en una llibreria, però estic d'Erde, aleshores no ho celebraré, francament.
Me sap greu, desconeixi aquesta biogràfica, era per introduir un altre gran lector en el programa, perquè la primera persona que va tirar una cançó tema en aquest programa va ser un poeta de nova fornada que va destacar sobretot la potència inspiradora de la teva música. Marcos Augusto, molt bon vespre.
Hola, muy buenas noches, gracias por invitarme. Gracias por estar con Jordi allá.
Encantat de saludar-te. De fet, tu vas ser el primer que me vas donar a conèixer el seu art. I per aquells que, com jo mateix, fins fa poc, no havien transitat per la música d'en Jordi Maranges, per què ningú se l'ha de perdre? Com a personatge
porque...
i com a músic. Que penses que
porque
són dues coses
que són interessants, eh? Porque es un músico estupendo, porque es maravilla y porque, la verdad, a mí es de los músicos mallorquines que me parece más interesante. Todo lo que ha hecho y lo que está haciendo actualmente me parece maravilla.
Madre mía, Marcos, pero qué sorpresa, por favor.
De ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jordi?
Pues muy bien, estábamos hablando de horóscopos. Tú eres Piscis, ¿verdad, cariño?
Yo soy Piscis, sí, exacto.
Ella es agua también.
Vamos.
Sí. Pero eso implica decir la fecha de nacimiento, eso no me gusta, pero yo soy de agua, sí, soy de agua.
Tú eres agua.
Independentment, encara que haguessis estat un signe de terra o d'aire, tu haguessis dit, jo som d'aigua i tira milles. És a dir, un tria horòscop que vol tenir. Marcos, i què és allò que més t'agrada de la música d'en Jordi Maranges? Perquè, clar, ell ho parlava, que era un artista inclassificable. No sé si totes les èpoques, o tots els gèneres, o tots els estats d'ànims que ell ha transitat t'han agradat per igual.
Bueno, es que yo la música de Jordi la conozco bien. A mí de Jordi me interesa mucho, por ejemplo, toda la relación que tiene con la literatura, y que las canciones de Jordi siempre están cargadas de significado, siempre tienen mogollón de referentes. Eso me parece muy interesante. Aparte que él y yo compartimos bastantes gustos en lo literario. Bueno, de hecho, hubo un momento cuando vivíamos uno encima del otro que casi compartíamos librería en biblioteca, porque nos dejábamos los libros, vivíamos uno al lado del encima.
Bueno, y de hecho durante un tiempo vivimos juntos.
Sí, 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 o sea que
entonces, exacto, ahí sí que compartimos biblioteca.
Sí, sí, no.
Que se sepa.
Aparte yo también, y también quería decir una cosa, ya que Chisco me ha llamado porque recomendó una canción de Jordi, también quiero decir que yo soy la persona que tiene un récord mundial. Y es que creo, Jordi me puede corregir, pero creo que soy la única persona que aparece en dos videoclips de Jordi Maranges.
Cierto, es verdad.
Aparezco el Luis II de Baviera y en el de Sentimental.
Exacto.
Tal cual.
Sí, sí, perquè sí, ell va sortir un videoclip que me va dirigir en... ara se m'ha ido...
Toni Nievas.
Sobre una cançó que es deia Song for Ludwig, que era una cançó inspirada en el Luis II de Baviera.
Sí,
Baviera.
Era por el libro de Klaus Mann, ¿no?
Exacto,
Jordi.
Sí, claro.
Bueno, y que luego pinchábamos llamándonos Klaus y Erika, pero me acabo de acordar por lo de Klaus Mann, imagínate.
Es verdad. Tenemos un proyecto de DJs que nos llamamos Klaus y Erika. Entonces, a veces nos turnamos, ¿quién es Erika hoy? Pues yo,
exacto.
Pues tal.
Sí, yo era Klaus, a veces era Erika. Bueno, era una cosa como muy así, como... una cosa como... Sí, muy divertida, la verdad. Pero claro, al final, la música de Jordi, cuando compartes tantos referentes en lo musical, en lo literario y tal, pues claro, al final es muy fácil que te guste, que te llegue. Lo escuchas y dices, ostras. De hecho, incluso... Jordi ha musicado, que también lo hablamos, Chisco, ha musicado poemas de Ignacio Bleming, que es quien hace el prólogo de Barriga. Uh-huh. Es decir, o sea, la pregunta no es qué me gusta de la música de Jordi, la pregunta es qué no me gusta de la música de Jordi, casi.
No, ya,
es
ya
más fácil contestar la segunda que
bueno,
la primera.
Y también estoy trabajando en un poema tuyo, ¿eh?
Sí,
¿te acuerdas?
Sí, esto lo dije, sí. De momento no sé nada de esa canción, porque Jordi la está trabajando, sé una digamos un preview, una maqueta, que era, la verdad que era muy, muy bonita, pero sí, la verdad que...
Pues mira, alguien tendría que financiar este disco, porque también he estado también musicando un poema de Aina Riera, que tú la conoces, uh-huh. Aina Riera, y
sí,
también con
claro,
los poemas
claro.
de Ignacio Bleming, y cosas de Blai Bonet, que también he musicat, pues... A ver, que alguien ponga la pasta ya, porque este va a ser un disco maravilloso.
I de res, avui vespre, Ivetra Ràdio ha fet una, bé, farà una mena de crowdfunding. Marcos Augusto, estic content. Sabia que eres la persona idònia per defensar la candidatura de Maranges, però no aconseguia albirar fins a quin punt, perquè això de compartir pis, biblioteca i fins i tot nom artístic, no és tothom sí. que pot dir-ho.
No, no, ya te digo, por ejemplo, Klaus Mann, que no es que sea un autor a lo mejor que sea muy leído y tal, y yo lo conocí por Jordi, luego he leído un mogollón de él, me encanta, y ha habido Pedro Lemebel también.
Ay, que sí, era claro, como, Pedro Lemebel nos encanta, maravilla.
Creo que Pedro Lemebel lo descubriste por mí, yo descubrí el dramaturgo este...
Bernard Marie Coltés.
Bernard Marie Coltés, sí, no me acuerdo, sí, el de la, sí, la Anita Van del Just, sí. Claro, es que son mogollón de cosas, la verdad, son 40.000 anécdotes. Sí.
Ara això
sí.
ha passat de ser fons d'armari a redes, perquè han començat a sortir noms de petit format, que està molt bé, que en aquesta nit, mentre sona Maranges de fons, hagi passat. I don Marcos Augusto, poeta, moltes gràcies per haver tornat a fons d'armari. Una passada ben forta.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso guapo,
Jordi, un besito chisco.
Adéu. I de Jordi, rei, moltes gràcies. Ha estat un plaer. No sé com és que hem tardat tant en convidar-te a Fons d'Armari.
Pues ara... jo és que també estava al·lucinant. Dic, clar,
com puede ser? Avui jo en resolt. Jordi Maranges, enhorabona per aquestes dues cançons. A mi t'he de dir que sentimental ja passa a part de la meva banda sonora d'aquests dies i m'imagino que tindrà una temporadeta acompanyant-nos. Enhorabona.
Gràcies.
I moltes gràcies. Fins aviat.
Gràcies,
que vagi bé.
Adéu.
I ara ha arribat el moment d'anar a publicitat, junt amb un Tespitos, no se pot ser més perfecte. En tornar, parlarem de la onada solidària, que ha fet que molts de nins dels instituts d'arreu de l'estat espanyol anessin a l'escola en falda. I també tancarem programa la visita d'en Guillem Medina, en qui parlarem d'iconografia gay i de la visió artística que s'ha donat al nostre col·lectiu al món de la imatge i de l'art. Com cada setmana vos recordant, ja sabeu que teniu múltiples vies per arribar a Fons d'Armari. Per exemple, a partir del Facebook, a través del Twitter, l'adreça @fonsdelmarivetres i en s'etiqueta #fonsdelmarivetres. Que sou gent del directe, 971 13 9900. Que sou tímids i voleu enviar un WhatsApp d'àudio, una imatge, un comentari, 646 93 45 01. Repetiré els dos números, 971 13 9900, 646 93 45 01. I aquest cabaret des dijous, avui el faran possible Eva Martínez a la producció, Miqui Fiol, que durà les regnes del control tècnic, Joan Trias i Ari de Reig, que ens han fet la documentació i l'assessoria musical respectivament, i jo, Xisco Nadal, que pos la veu i la direcció al programa. Ara escoltau el darrer tema de Zetangana, que acompanyat de la húngara i el niño de Elche ha arribat a ser la cançó més descarregada de la història de Spotify. I no m'estranya, perquè allà on hi hagi el niño de Elche, això és canela en rama. Així que quatre anuncis i tot una tornada amb més fons d'armari.
Que toma. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas. Pasado tres días con la misma ropa puesta, loco por ti, perdiendo apuestas. Dime en quién piensas cuando te acuestas. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas.
Fons d'armari. Xisco Nadal. I de Tres Ràdio.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
gràcies per convidar-me.
Avui t'ho gràcies.
Gràcies. Moltes gràcies. Ja
bueno,
està.
Bueno, senyor Tarabini, no s'enfadi, però la veritat és que no l'hem convidat,
no, està, està bé clar.
I què està, home, va dir que som un papones i un pessimistes, home.
¿Quiénes son los que han
aumentado? Pues los que llamamos
temerosos. Vuelve a tu hogar. I això segur que no passarà. No, no vuelvas, no, no vuelvas a tu hogar, m'entén? No. O sigui, si estàs en tu hogar, no te vuelves a tu hogar. Si no estàs en tu hogar, no vuelvas.
La Picolíssima. A l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
Conta la llegenda que Orfeu va mirar cap enrere i va fer que la seva estimada Eurídice tornàs a l'infern. Nosaltres no volem només mirar cap enrere, sinó que també volem tenir mirades cap al present. Un ventall enorme del que representa la música clàssica, des dels nostres dies fins al passat, fins a l'edat mitjana, si fa falta. Cada diumenge, a les 10 del vespre, La Ruta d'Orfeu, tota la música clàssica a IV3 Ràdio.
A cal dia escoltau IV3 Ràdio al 92.7 de la FM.
Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa que combina en tot.
Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido.
Miguel Bosé, abans de trabucar, va ser tot un referent estètic quan pujà sobre els escenaris en la col·lecció de faldes bombatxes que havia firmat Francis Montesinos. Va revolucionar el món de la música amb aquella estètica als anys 80 i ara, 40 anys després, que un jove vagi amb falda encara és un problema. Sí, a Espanya, a Galícia concretament. Aquest és el seu testimoni.
Os cuento, a mí hoy me ha apetecido ir a clase con una falda, esta falda que se la pedí a una amiga mía porque me apetecía ir a clase con una falda y ya está, o sea, no hay nada más. Encima yo vi este movimiento feminista de que los tíos estaban llevando falda en otros países, pues yo dije, pues vamos, un plus. Pues eso, que era una cosa que a mí me apetecía y un movimiento feminista que yo quería hacer. Y pues nada, os cuento. Vale, yo vivo en el norte, lo cual significa que hace frío. Entonces yo debajo de la falda llevo unos pantalones negros. Entonces, cuando he llegado a clase, a la entrada, he dicho, tengo calor, me los voy a quitar. Me quito los pantalones y iba con la falda y una sudadera negra. Ya está, no iba con nada más, o sea, unos calzones. Iba así, en plan, ya está, nada más. Yo, sabiendo que me iban a mirar mal, porque eso siempre me da igual, las opiniones de los demás mandan igual, les pedí a unas amigas mías que llevasen falda conmigo. Vamos, que mazo gente de mi clase siendo tías han llevado falda con... Y bueno, me han mirado mal ahora lo de mí, pero es que a tercero han interrumpido una explicación de mates para llevarme al psicólogo. Y en el psicólogo está dando todo el rato en plan, ¿tú te sientes tía? No sé qué, yo les he dicho, no, no me pongo ningún género y si me tengo que poner soy tío. Y encima me han dicho que me quite la falda si tengo frío. Solo a mí, no a las tías.
Aquest testimoni via TikTok va provocar una onada de solidaritat que va fer que molt de joves d'arreu de l'estat espanyol fessin convocatòries per anar amb falda a classe. La convocatòria, com vos comentava, va ser tot un èxit i molt d'institut d'aquí de les Illes es varen sumar en aquesta reivindicació. I no només a les Illes. Gràcies a aquest moviment solidari, llegíem aquests dies a Twitter missatges com aquest. Hace 20 años sufrí persecución e insultos por mi orientación sexual en el instituto, en el que ahora soy profesor. Muchos profes miraron para otro lado. Quiero unirme a la causa del alumno Miquel, que lo han expulsado y enviado al psicólogo por ir a clase con falda. Hashtag la ropa no tiene género. I no me saluda en el professor que firma aquest missatge. José Piñas, benvingut, bienvenido a Fons d'Armari.
Hola, buenas noches.
Encantado de saludarte, José. Yo no sé si tú como profe te cuesta creer que en pleno siglo XXI aún tengamos que decir que la ropa no tiene género y seguir sumándonos a este tipo de iniciativas que demuestran que los niños pueden ir a clase con lo que quieran.
Pues la verdad es que sí, me parece increíble que todavía sorprenda a tanta gente, pero yo vivo en un pueblo de Madrid y te sorprenderías la reacción que tiene mucha gente cuando todavía ve a algo que se supone que es de chica en un chico y viceversa.
Claro, a mí tu mensaje me llegó porque, claro, la frase, sobre todo, muchos profesores miraron para otro lado. Porque todos los que hemos sufrido bullying en los 80, 90, sabemos lo que era el instituto, tener problemas y que luego, encima, tampoco podías decir mucho porque te tenías que enfrentar a la incomprensión también de lo que era el entorno escolar, que eso hacía como que fuera doble la penitencia. Gracias a Dios tenemos profes como el profesor José Piñas, que da clases de mates, si no voy mal. ¿Tú cuándo intuyes que puede haber un episodio de homofobia o de cualquier tipo de discriminación en tus clases? Claro, tú no debes ser de estos profes que miran para otro lado.
Yo no veas cómo me pongo con esas cosas. Soy muy, muy intolerante y muy radical, la verdad. Paro en ese momento, intento que la persona que acaba de hacer el comentario se quede totalmente fuera de lugar y defender a la persona que ha sufrido el acoso, vamos, por encima de todo.
Claro, porque me imagino que haberlo experimentado en primera persona y volver a tu propio instituto a dar clases con todos los recuerdos que tienes de cuando tú eras adolescente y empezabas a madurar, supongo que te debe ir a hacer con las alarmas encendidas todo el día. Debe ser como un detector de problemas en aquel instituto.
Todo el día, muy sensibilizado con el tema y, si te soy sincero, a veces recuerdo ciertos episodios y se hace un poco duro, pero sí, la verdad es que lo agradezco, he sido capaz de verlo de otra forma y me ha hecho muy sensible para estos temas y la verdad es que los alumnos se abren mucho conmigo, me piden mucha ayuda y con esta iniciativa la verdad es que no me esperaba la repercusión, pero muchos alumnos me han preguntado sobre mi vida anterior en el instituto y muchas dudas que han tenido ellos me las han planteado y, no sé, he visto como una vía ahí que no había visto antes y me ha gustado mucho.
Hombre, la historia hay que conocerla para no repetirla. Con un profe que lo pasará mal ya basta. Que las nuevas generaciones al menos tengan un poco de camino labrado para no tener que pasarlo mal. De todas maneras, de este caso... Perdona.
No, que sobre todo porque la solución al bullying no es como la que le planteaban a mi madre cuando yo era pequeño, que la llamaban los profesores para decirle, es que tu hijo debe dejar de jugar con las niñas, porque como juega con las niñas, se meten con él. Y claro, si tu hijo jugara al fútbol, pues no se meterían con él, porque no se le nota nada. Entonces eso era, a mí me lo cuenta mi madre ahora y realmente flipo, o sea, no me cabe en la cabeza cómo ese puede ser el consejo para acabar con el bullying con un niño, la verdad.
Bueno, no sé, ahora que hablas de flipar, gran verbo, no sé si tú también flipas con la reacción que han tenido en este colegio gallego de interrumpir la clase de matemáticas, sacar al niño, llevar a la psicóloga y preguntarle si estaba bien, solo por haber ido con falda al instituto y encima un poco como reñirle, que es la sensación que da en el vídeo que se ha hecho viral y que ha puesto en marcha, podríamos decir, toda esta ola de solidaridad con Mikel, este alumno gallego.
Sí, me parece increíble. Bueno, flipar, ya dices tú la palabra, es un poco, no sé cómo alguien es tan osado y tan atrevido de mandar a alguien al psicólogo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué ocurre? Que hay gente que tiene tantos prejuicios, tantos clichés que se asustan. Es que realmente me sorprende, pero me alegra la repercusión que ha tenido esto, porque pone en evidencia a un montón de gente que tiene unas ideas tan arcaicas y al final mola darte cuenta que esa gente te está rechazando porque te das cuenta de que están en otro siglo y en otro mundo, o sea que sí, es importante provocarles, la verdad, pero sí, que es increíble que alguien, un profesor que se supone que está protegiendo a los alumnos, los sea capaz de mandar al psicólogo por una cosa así. Es que no me cabe en la cabeza.
No, eso, hay gente que se pregunta que por qué se tiene que formar a los profesores en diversidad afectivo-sexual y otro tipo de diversidades. Porque, claro, a lo mejor con profes más formados en la materia, ese tipo de episodios ni tan solo se plantearían.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que son temas que crean polémica, ¿no? Entonces hay gente como que no quiere mojarse, prefiere pasar de puntillas por las cosas, y como eso puede dar problemas con cierto sector de padres, a lo mejor, pues dicen, venga, no tocamos este tema y así evitamos los problemas. Hay que mojarse, en la vida hay que mojarse.
Me quedo con ese mensaje para cerrar la entrevista. Hay que mojarse. José Piñas, ojalá cuando yo hubiera ido al instituto hubiera tenido un profe como tú, que hubiera venido un día así en falda. Supongo que a lo mejor así no hubiera salido de letras y las matemáticas me hubieran gustado un poquito más.
Muchas gracias por la repercusión y gracias por invitarme a hablar un ratito con vosotros.
Cuando quieras, ya sabes dónde tienes tu casa, canal abierto para lo que necesites. José Piñas, professor madrileño, que va posar en marxa, que va dur en el seu institut aquesta iniciativa, i ell mateix va fer classe en falda la setmana passada. Muchas gracias, hasta pronto.
Un abrazo.
Hasta luego. I ara, ja que parlàvem de faldes, ha de sonar Estopa per la rajada de tu falda. En tornar, ja tenim en connexió amb Guillem Medina. Ell és autor de Gay Iconography, una visió artística de la imatge homosexual, en qui reflexionarem sobre com s'ha mostrat la cultura i identitat homosexual a través de la història. I com us dic, ja que xerraven d'homes en falda, ja sonant Miguel Bosé, partirem a publicitat amb aquesta oda a la falda tan heterosexual com la que cantaven els germans Muñoz, els Estopa, Tenza. Quatre anuncis, una miqueta de música i tot d'una tornem aquí amb més Fons d'Armari.
Y al pasar por tu calle y estabas tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia que el chupachú. ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu falda, que en esa panda se me cruzó y se comió el parachoque de mi Ford Escort. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. 10:40 por meridian.
Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa que combina en tot.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IV3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Benvingudes, benvinguts una setmana més a Mediterràdio, aquest espai radiofònic amb el qual intentar convertir la ràdio pública de les Illes Balears en el punt en el que fer confluir algunes de les composicions que s'encarreguen d'omplir d'enorme talent cada racó de les nostres illes.
Mediterràdio, amb Joan Trias, diumenge a les 8 del capvespre a IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és entreteniment. Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa on trobaràs continguts de tots els colors de l'Arc de Sant Martí.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you.
I si fa un moment hem parlat de Miguel Bosé com a icona trencadora dels anys 80, ara volem seguir parlant d'iconografia en clau LGTB en Guillem Medina. Ell és periodista, fotògraf i autor de còmics i va publicar fa un parell d'anys Gay Iconography, una visió artística de la imatge homosexual que ara volem recordar amb ell. Guillem, benvingut a Fons d'Armari.
Hola, què tal? Bona nit.
Encantat de saludar-te. Jo ara fa un moment parlava amb un professor que va anar amb falda a classe, que és el tema d'aquests dies, que molt de nins, molt de joves dels instituts d'arreu de l'estat espanyol han decidit anar a classe amb falda. No hauria de ser un debat més que superat, trobes, amb dissenyadors com Francis Montesinos i ses faldes que ja duia Miguel Bosé, o amb imatges tan suggerents com sa dels homes amb faldes coses que ja fa anys que els han vist?
Sí, la veritat és que a vegades sorprenen aquestes reaccions una mica que ens fan tornar uns quants anys enrere, no? Perquè sembla que avui dia estava ja tot superat, però em sembla que realment no, com es pot comprovar, no?, amb això.
No s'ha de donar mai cap terreny per conquerit, és a dir, sempre se pot fer anques enrere i se poden perdre posicions, com hem pogut veure aquestes setmanes arreu d'Espanya. Parlem amb tu, ja que és un tema d'iconografia, i tenim aquí aquest llibre que vas publicar fa un parell d'anys, que està molt bé, sobretot, per entrar dins el que seria el món de la cultura audiovisual LGTB, aquest Gay Iconography. I ja que parlem d'això, què s'ha de tenir per esdevenir una icona? Tu que ets un expert, hi ha qualque tipus de truc? És a dir, hi ha qualque tipus d'ítems que si en compleixes tres ja te pots considerar una icona en qualque branca?
Home, jo crec que no, que no se neix icona, o sigui que això ho fas a base d'anar fent la teva feina i la teva feina que sigui reconeguda pels altres, no? En el llibre aquest, per exemple, hi han escriptors, hi han fotògrafs, hi han actors, hi han cantants. Clar, han tingut una llarga trajectòria professional i en un moment de la seva vida, doncs, bueno, s'han convertit potser en una icona de referència, però evidentment jo penso que si ho fas d'una forma forçada o que es noti molt, la cosa crec que no funciona, eh? I llavors la gent se n'adona i acaba sent una cosa una mica patètica.
Que això ja llavors passa, no, Guillem? Que hi ha moltes artistes, sobretot en els que han de ser divas, que volen ser icones LGTB i se nota com a molt forçat, perquè darrere, quan a vegades parlen, busques discurs LGTB, no el tenen gaire assumit.
Clar, és que llavors, clar, avui dia sembla que tot sigui una mica el postureo i la imatge de cara a l'exterior i tot això, i que això és l'únic que ven, no? Però clar, és el que tu deies, que en qualsevol entrevista, qualsevol vegada que parlen, ja es nota, no?, les deficiències que hi ha per allà, no? I a part que tampoc convertir-se en una icona, jo no sé, això exactament si això és bo o és dolent. Clar, és bo si realment això se converteix en tenir més ganàncies, no? Que els teus concerts s'omplin, que els teus llibres els compri molta gent, però clar, avui dia també la gent no, igual no és tan mitòmana i total, a veure, seguir els comptes d'Instagram d'algú i posar-li likes, això és gratuït i això no et costa res, no? Lo interessant és després que et segueixin de veritat, no? Si ets un cantant, pues això, que vagin als concerts, si ets un actor, que vagin la gent a veure les teves obres al teatre o que vagin al cinema, etc.
Totalment d'acord. Parlaven d'aquest llibre, que jo el recomanaria a qualsevol persona que volgués fer una immersió en cultura LGTB, està comprimit aquí. És com un... Te'n recordes del libro grande de el libro gordo de Petete, que sí, mos regalaven quan érem petits? Doncs això és la versió LGTB. És a dir, és el llibre de Petete Rainbow, que concentrat en poques pàgines fas un molt bon resum, i en el llibre no deixes manifestació artística fora tocar, literatura, fotografia, cine, música, televisió, i tutti quanti mos puguem imaginar, però tu que ho has estudiat tot i ho has comprimit tot també en aquest llibre, poden dir que cada manifestació artística ha tingut la seva època a l'hora de crear icones? Perquè, clar, no és el mateix l'escultura a la Grècia clàssica que actualment. Ben igual que no és la mateixa pintura durant el Renaixement que el paper que li donam a la cultura contemporània. Tu has pogut experimentar o veure aquesta evolució?
Clar, a veure, mira, el llibre, de fet, ara m'estava mirant, perquè ni jo me'n recordava quan havia sortit. El llibre és del 2014, fa 6 anys ja d'aquest llibre.
És que s'acaba passar, Guillem, a vegades el món te dona sorpreses. L'altre dia la meva companya, Eva Martínez, la meva productora, estava mirant i m'ha dit, mira esto. I jo dic, sí. Fa 6 anys que ha sortit, però encara que faci 6 anys, si no n'hem parlat, això la gent ho ha de conèixer.
No, però que em refereixo que en 6 anys, quan, a veure, jo quan vaig fer aquest llibre, més o menys vaig intentar que estigués al dia de tot, no? Però és que, clar, en 6 anys ha canviat tant, i han canviat tantes coses, i han sortit tants cantants i tants escriptors i tanta gent nova, que clar, això és un continu moviment, no? I aquest llibre, a veure, en el seu moment jo penso que era el que tu deies, no? Com un... No era una enciclopèdia, perquè està feta d'una altra manera. No?
És un who is who.
Clar, i el text intento que sigui una mica divertit, i a sobre, a vegades em nota a mi una mica, poso una mica l'opinió meva, no?, també per allà. Però clar, un llibre d'aquestes característiques, al cap de 10 anys, no és que quedi desfasat, però sempre hauran sortit coses noves que són interessants de posar-les, no?
I ara que... I Guillem, ara que has revisat aquest volum de Gaikonography publicat per Plan B, per si qualcú el vol cercar, t'animaries a fer el segon volum i que cada tant vagis actualitzant una mica com s'es passa? Te'n recordes quan te compraves una enciclopèdia que sempre, 10 anys després, te venia el tomo d'actualització, que ja havia perdut el mateix color, perquè tu l'enciclopèdia teva la tenies d'un color que ja li havia donat una mica de sol, i aquell nou sempre sabies que eres nou.
Sí, el que passa és que en aquests apartats hi ha alguns que han evolucionat i han sorgit moltes coses noves, en cinema, sobretot, en televisió, però, per exemple, la revista ja quasi no existeix en cap, o còmic, poqueta cosa, es treu, no? Llavors, clar, és complicat, no?, perquè no tot avança a la mateixa velocitat, i algunes coses, pues mira, precisament per culpa d'internet, també han quedat totalment mortes, no?, com et deia això de les revistes, per exemple, els quioscos ara fan una pena quan vas, és que no queda res, ni revistes, ni fins i tot les revistes que es donaven, no?, almenys aquí a Barcelona, revistes gratuïtes, i tot això, poca cosa en queda.
Totalment
d'acord. Però tot això ha sigut una mica també culpa això d'internet, pues que la gent ja no prefereix no comprar revistes i les mira per internet, i el de les pel·lícules, bueno, ja ni te cuento, perquè
sí, però en el món
estem ara, ja veurem.
Sí, però aquí, en el món de les pel·lis, si estàs d'acord que les plataformes, ja sigui Netflix, ja sigui HBO, Filmin, sobretot, que té un cabal immens, aquí des d'aquí li agraeixo. Clar, jo no, el meu adolescent de 15 anys no s'imaginava poder arribar als 40 i entrar dins una plataforma i que hi hagi una secció específica LGTB. Jo que vaig començar a llogar pel·lícules en els videoclubs d'aquells de màquina, que era com un caixer automàtic que llogaves les pel·lis. Jo me'n recordo que vaig llogar Maurice, que surt en el teu llibre, en el capítol d'aquells victorianos. Jo vaig llogar Maurice i Another Country, un altre país, que eren dues pel·lis que me feien moltes ganes bordes, feia molt de temps, però que mai m'havia atrevit a anar a un videoclub convencional a agafar-les. Cosa que ara també ha facilitat molt que la iconografia ens arribi, perquè entre que nostra només amb un clic d'ordinador.
Sí, bueno, això a mi em va sorprendre també, perquè mira, tenia això de la subscripció d'Amazon Prime que no li feia ni cas, i de sobte allà em vaig trobar algunes pel·lícules que, pues que em van fer molta gràcia, que en el seu moment no vaig poder anar al cine, com per exemple hi havia una que era Tierra de Dios, et sona?
Molt bona. Aquesta? Sí, sí.
Pues aquesta la vaig aconseguir veure, però a través, no?, d'això de l'Amazon, i em va fer molta gràcia que poder recuperar algunes d'aquestes pel·lícules d'aquesta manera, no? Però...
I tu ara que xerres de Tierra de Dios, jo encara vaig flipar més quan vaig descobrir que el protagonista de Tierra de Dios és el que fa de Príncep Charles de Crown.
Sí.
Que me vaig quedar boat quan ho vaig veure, vaig dir, és que m'he perdut.
Sí, el que passa és que, clar, jo primer vaig veure la pel·lícula, a mi em sonaven totalment desconeguts, pràcticament tots els actors, i després vaig veure això, no?, que aquest senyor havia continuat fent cosetes i que ara feia aquest paper, no? I, bueno, també està molt bé això, vull dir, són actors, han de fer de tot, no?, una mica.
No, però... ja han de tenir versatilitat, que és allò que interessa i allò que importa.
Però no sé, trobo que és això, no? Que que per unes coses internet ha anat molt bé i molta gent pues, ha descobert moltes coses d'una forma més anònima i amb més facilitat i més còmode, més seguretat, i per altres pues, bueno, ha anat bastant fatal per moltes altres coses, no? Però bueno, tampoc pots anar en contra, no?, del futur i de les noves tècniques.
Totalment d'acord. I del Guillem Medina, gràcies per haver-nos ajudat a reflexionar al voltant del concepte d'iconografia LGTB. Sí. Encara que no puguis ampliar totes les seccions, a mi m'encantaria que d'aquí un any, dos, tornar-te a entrevistar, perquè ha sortit aquest volum del llibre Gordo de Petete, LGTB, que és Geiconografi. Pensa-t'ho.
Molt bé. Segur que hi haurà moltes cosetes noves que se podran afegir, i és això, eh? Ja et dic, d'aquí 10 anys una altra vegada renovar-ho seria perfecte.
Idò, una monada. Guillem Medina, moltes gràcies. Una abraçada ben forta i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adeu.
Bona nit.
I ara ja estan sonant elles, ja que parlàvem de divas i d'icones, doncs Sara Montiel i Alaska. Fins aquí el programa d'avui, perquè ja mos quedem fora temps, me quedo un minut per donar les gràcies a Eva Martínez i a Miqui Fiol per la feina d'avui. I com vos dic, partim en companyia d'aquestes dues divas, dues icones amb majúscules, com són Sara Montiel i Alaska, que demostraren que són absolutamente fabuloses. Per la meva part, per part meva, jo vos espero tots d'aquí 7 dies. Siau feliços, com vos dic sempre, i fins la setmana que ve. Adeu.
Tormento di agonia resulta tan convencional, incluso inmoral, absolutamente. Me niego a escucharte ni un segundo más. Aparentemente no te quieres dar cuenta que no importa ya científicamente. Yo tengo la prueba que demostrará despiadadamente que todo